Són les 10 i 6 minuts.
Penedesa en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Entomem la segona hora del Penedès en xarxa amb la secció d'actualitat, on avui ens fem ressò d'una situació crítica que estan vivint uns veïns de Banyeres del Penedès, els quals porten més de 7 mesos sense poder tornar a casa seva a causa del temporal Glòria del mes d'abril, perquè l'assegurança encara no s'ha fet càrrec dels danys. Tornem a Domenys Ràdio.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, efectivament, com bé dius, els inquilins de 2 pisos de Banyeres del Penedès porten 7 mesos fora de casa perquè l'asseguradora encara no els ha indemnitzat pels danys ocasionats arran del temporal Glòria del passat mes d'abril. Unes obres a mig fer a la teulada de l'edifici van propiciar que s'inundessin els pisos de la tercera planta i que les filtracions fins i tot arribessin a la segona. Els inquilins de 6 habitatges van haver de marxar de casa i, tot i que la majoria ja han cobrat i han pogut tornar-hi, Alberto Feito i un altre veí encara no han rebut cap mena d'indemnització. El passat dijous van fer una roda de premsa i ara escoltarem a l'alcalde de Banyeres, Amadeu Benach, en declaracions.
Aquest dilluns, a primera hora, vaig rebre una notícia, una trucada d'un veí d'aquí de Banyeres dient-me que començava una vaga de fam. La meva sorpresa, bueno, sorpresa entre cometes, perquè m'imaginava que algun dia podríem arribar a aquest moment, degut que a l'1 d'abril i en plena pandèmia i confinament, on es va fer que totes les empreses tanquessin i tothom anés a casa seva abandonant-ho tot, aquest edifici d'aquí darrere on te podeu veure, la teulada es trobava a mig fer, i a l'1 d'abril va haver un diluvi, perquè va ser un diluvi aquí a Banyeres del Penedès, i això es pot constatar, de 3 dies seguits. Aquesta aigua que va entrar des del sostre va penetrar en totes les vivendes de la tercera planta, destrossant completament totes les terceres plantes, plovia més possiblement dintre que fora, i va ploure tant que va passar també a la segona planta. A la segona planta no va afectar tant, però molta gent va tindre que marxar. Estem dient de l'1 d'abril, això fa més de 7 mesos. En plena pandèmia, hotels tancats, restaurants tancats, són gent que fa 40 anys van vindre aquí, però molts fills han marxat a treballar fora de, també de Catalunya o fora de la província, i on tampoc no podíem moure's per les províncies. Per tant, el que vam tindre que fer des de l'Ajuntament de Banyeres va ser demanar, vam trucar també al delegat i vam trucar a algú altre també de la Generalitat, i el que vam tindre que demanar és que hotels d'aquí, pensions d'aquí Banyeres i pensions d'aquí la comarca, obrissin perquè aquesta gent es col·loqués i pogués dormir a casa seva. Han estat dormint i menjant en una habitació de 10 metres quadrats més de 5 mesos. Aquest home ja no ha aguantat més. Aquest home el que està demanant és que la seva asseguradora faci efectiu els diners dels mobles que li toquen malmesos per tenir una assegurança. En aquest cas és el banc BBVA, i no m'encallaré de dir-ho, perquè aquesta setmana, des que ell va dir que feia la vaga de fam, vam contactar amb BBVA de Vilanova, que és els que han portat aquesta assegurança a aquest home. Ens han dit que sí, que sí, que potser s'havien equivocat una miqueta, que és veritat que el primer pressupost que li havien ficat del contingut era poder molt baix, 900 euros. 900 euros per pagar llits, matalassos, armaris, taules, menjador, tot, 900 euros. Bueno, molt baix, és ridícul. Després ho van mirar una miqueta més i li van posar 2.400. I ara ens diuen que potser sí que s'han equivocat, que potser no li havien comptat els armaris, però que vindrà el més aviat possible. Senyors del BBVA, aquest home, esperem que no li passi res, però té tota la raó. Porta més de 7 mesos sense la seva vivenda, quan ha pagat fidelment tots els rebuts cada any. La meva queixa és aquesta. Des de l'Ajuntament de Banyeres, puc dir-ho públicament, i ho dic, i m'agradaria que prengués nota altres events, organismes com el nostre de l'Ajuntament de Banyeres, però si amb els nostres ciutadans del nostre municipi aquesta entitat bancària no respon, nosaltres el que farem també des de l'Ajuntament, primer de tot farem un decret per poder ajudar i avançar uns diners que després ja cobrarem quan paguin els seguros, però perquè aquesta gent es pugui col·locar el més ràpid possible dintre la seva vivenda. I després el que farem és, si no tiren ja aquesta setmana endavant i solucionen aquest problema, totes les gestions que fa l'Ajuntament de Banyeres amb el BBVA i tots els diners que tenim al BBVA ho passarem a una altra entitat bancària. Entitats bancàries així, senyors del BBVA, no en volem. Està molt bé que feu assegurances, feu tot el que són, però 7 mesos és una vergonya, i ho dic com a alcalde, és una vergonya.
vosaltres aquests 5 mesos que va estar en un hotel, és un hotel que va proporcionar l'Ajuntament?
No, són hotels que estaven tancats, perquè tal com hi havia la pandèmia estava tot tancat, però van tindre que obrir les habitacions perquè, com molt bé dic, aquesta gent tenen els seus fills fora de poder de Catalunya. Per tant, els teníem que col·locar a algun lloc. Allà han tingut la manutenció i han tingut l'allotjament, on l'asseguradora, pues, l'asseguradora de la comunitat i a la gestoria que ho organitza ha avançat els diners. O sigui, realment, sempre ho diré, que la gestoria i el gestor s'han portat un 10. Això ha sigut un model. O sigui, han estat aquí traient aigua amb ells, han estat al seu costat i han gestionat el més bé possible. Ara, després els donaré la paraula amb ells si volen afegir alguna cosa més. Però bueno, el que han estat són 5 mesos moltes famílies tancades en una habitació de 2 metres quadrats.
Quantes famílies han estat 5 mesos sense poder tornar a casa?
Hem tingut de famílies directes així, sense tornar a casa, moltes, el que passa que totes les de dalt completament, i la segona planta algunes estaven amb els seus fills i alguns encara estan amb els seus fills que resideixen aquí, i directament en hotels hem tingut 5 famílies que hem tingut directament a l'hotel, perquè no tenia les fills aquí a prop.
I l'única que no ha pogut tornar a casa és la del senyor...
No, encara n'hi ha alguns que no han tornat. N'hi ha alguns que encara no han tornat perquè estan en reparacions de la vivenda. Evidentment, aquestes vivendes, us passaré imatges, estan molt malmeses, van quedar però molt, molt malmeses, i encara s'han de restaurar. Però ja han cobrat i han començat les obres. El cas d'aquest home és que encara no ha cobrat. Portem 7 mesos i el Banc BBVA encara està gestionant si realment el peritatge s'ha fet correcte, què és el que s'ha de valorar, quan se li han d'ingressar els diners... Portem 7 mesos.
Però aquest home és el que no ha pogut tornar, ni pot fer res, ni ha cobrat res, ni se sap quan cobrarà, però les altres 4 famílies s'entén sí que ja poden tornar.
N'hi ha alguns que depèn de l'assegurança. N'hi ha un altre, que també és del BBVA, que en aquest ni l'han trucat. Si en aquest encara l'han de vindre a passar...
Que tampoc estan aquí, encara a l'hotel?
Encara està a l'hotel, bueno, ara està a l'hotel, evidentment està a l'hotel. Ja veurem qui paga tots aquests diners del cost elevat que tindrà tot això.
Sí, perquè el cost de la pensió, o aquest qui s'està fent càrrec?
De moment s'està fent càrrec la gestoria, que ho ha gestionat ell, molt bé, per això dic, torno a reiterar, un 10 per la gestoria, val? Que jo no sé com la gestoria després cobrarà tots aquests diners, però està fent molt bé. L'Ajuntament ens ha tingut sempre la gestoria al costat, l'Ajuntament l'ha tingut en tot moment, tant per les trucades, pel que necessiti, com perquè després l'Ajuntament, aquí ha parlat amb els veïns, on ficarem uns contenidors per abocar tot el malmès de dintre els edificis, perquè les asseguradores paguen, però després t'has de netejar tu. En aquesta altra persona del BBVA ni se l'ha trucat, ni se li ha dit res, sé que ho té en mans d'advocats, però imagineu-vos que després de set mesos no pagar ni el que realment et diu la teva mútua, que és el del contingut, bueno, pues fins aquí hem arribat, no sabem ja què fer, la veritat que per això us han trucat a vosaltres, i si hi ha algun conscient del BBVA que sigui capaç de gestionar això el més ràpid possible.
Perquè aquest, com es diu, i viu sol?
Bueno, ell té la seva dona i ell viuen entre els dos, el seu fill viu a prop, estaven vivint en una habitació del seu fill, però evidentment ells el que volen és tornar. Tots sabem el que ocasiona, pues, el confinament amb els nens, bueno, tots ho sabem, per tant, ell s'ha plantat aquí, està fent vaga de fam i sol, i avui porta 4 dies sense menjar, l'únic que fa és beure aigua.
Com es diu?
Bueno, el del nom ja, si voleu, li pregunteu amb ell després, per confidencialitat, ¿vale? El coneixem com a Feito, ¿vale? Però si vol dir els cognoms i tot, ja ho dirà ell.
¿Vale? En quin hotel estaven allotjades aquestes famílies?
Bueno, el de l'allotjament, com que sabeu que no es podien obrir els hotels, mantindré l'anonimat de les pensions, perquè va ser...
Però es van donar permís, no hi ha
problema? Sí. Bueno, permís no està escrit. Ens van dir que actuéssim perquè teníem que actuar, i aquí la responsabilitat de l'Ajuntament, i l'assumeixo com a alcalde, eh? Uh-huh. Si algú em tingués que dir alguna cosa, la responsabilitat és meva. Jo vaig demanar que aquestes persones no les podien tindre sota un pont, per tant, sabíem que des de la Generalitat i l'Estat havien decretat que no es podia fer, però algun lloc els teníem que allotjar.
Però aquest hotel, com que ara poden estar oberts els hotels i continua allotjant una família, com vostè
deia... Sí, però si et dic els noms d'ara serà el mateix que sapiguessis el d'abans. Sí.
Perquè
el que no voldríem és donar-los problemes en aquestes pensions que s'han portat bé. Realment les factures pugen molts diners, eh?
Aquest home, clar, teòricament no té el pis en condicions de viure.
No el té.
Però s'ha instal·lat aquí o...?
Bueno, està dormint al sofà. Està dormint al sofà.
O sigui, que s'ha instal·lat.
Sí, s'ha instal·lat. La vaga de fam la fa aquí. A casa del seu fill, no crec que el seu fill li deixés fer la vaga de fam. Però s'ha instal·lat aquí tot sol. Està al sofà. Llits no té.
Els edificis eren de cristalera. Cristalera, jo sé que els va començar a vendre amb els propietaris. Cristalera ja no té cap...
No, de tots d'aquests són ja propietaris. Per això s'han arribat a bé. Tots tenien un terrat, com si veieu al voltant, tots tenien terrat, i en aquest bloc de pisos, els propietaris, que són 3 blocs de pisos conjunts, doncs van optar per fer la coberta nova, la teulada.
Sí, aquí hi ha cristalera, no té res a veure.
No,
ja
no té res a veure.
Està arreglat, la teulada?
Ara sí, ara sí. Ara sí, però també durant el confinament vam tindre que demanar per emergència que els paletes, la constructora aquesta que treballava aquí, pogués vindre quan tothom estava confinat, perquè després de les pluges el que no podíem permetre és que tornés a vindre una altra pluja.
Avui hi ha un segon paletatge.
Bueno, això diu el BBVA, això diu el BBVA, però fa 7 mesos que ho diu.
Ja. Bueno, ara potser sí.
Bueno, no ho sabem. El tema és que 900 euros no té paraules per descriure una empresa tan gran com és l'UBA i no sé segurs que tot el contingut. Jo directament li vaig dir al director aquest de Vilanova, suposo que si passés amb un dirigent de vosaltres no valdria 800 euros el pis de dintre, perquè només matalassos i tots els que m'esteu escoltant, suposo que si us fiqueu en la vostra situació i teniu seguros amb el UBA, els matalassos deuen ser molt baratos.
T'ha demanat amb algú altre que faci...
Sí, tenim un altre peritatge. I no se'n va tant, tampoc. És que realment aquesta persona demana el just. O sigui, podríem parlar, i jo per això des de l'Ajuntament és el primer que hem vist. Evidentment, no anirem a defensar gent que vulgui abusar de la situació, no anirem a defensar, no? Però el peritatge que té d'una altra empresa són de 7.500 euros aproximadament. O sigui, no estem demanant que realment aquesta persona vol 40.000 euros o vol que li facin el pis. No, no ho estem demanant. És que és això el trist, que no s'està abusant.
Ara sentirem a Raquel Ayuso, ella és de la gestoria de comunitat de propietaris d'aquests edificis.
Bueno, se hizo una obra, tenían problemas de filtraciones en el tejado y se decidió pues hacer el tejado nuevo. Bueno, con la mala suerte de cuando, mientras se hacía la obra, pues hubo este diluvio y se mojaron pues todos los pisos, todos los terceros y... Imaginaos el agua que llegó a caer, que del tercero pasó al segundo. Uh-huh. Entonces, bueno, se hizo todo lo que se pudo en el momento que estaba lloviendo, se vino a sacar agua, literalmente con la fregona y un cubo, sacar agua, se hizo todo lo que se pudo, pero el agua que entró pues estropea todo. Se mojaron colchones, armarios por dentro, uh-huh. O sea, absolutamente todo. Esa noche es que no podían dormir en casa. Uh-huh. Con ayuda del señor alcalde, que la verdad que agradecerle lo que está haciendo, porque yo creo que pocos se portan así, la verdad. Pues nos abrió, les hizo para que tuvieran estas personas un alojamiento. Claro, al día siguiente, a los 2 o 3 días, seguía todo mojado. ¿Qué pasa? Que al mojarse aún se incrementaban más los daños, porque entonces empezó a salir pues, la humedad, caerse techos, los techos literalmente se caían. No pudieron volver a casa de los hoteles, se intentó gestionar con las empresas aseguradoras, tanto con las de las viviendas como con las responsabilidades civiles del constructor. Hay un contrato firmado correctamente con la empresa en Interesele. Una aseguradora nos dice que primero se tiene que reclamar al seguro privativo y este a su vez reclamará a la RC, a la responsabilidad civil del constructor o a quien pertoque. La responsabilidad civil del constructor nos dice que se ha de hacer por los seguros privativos, uno a otro, no aclaramos. A estas personas les estamos ayudando a gestionar y a reclamar, por lo que todo esto son burofax que hemos enviado desde la administración. Es una cosa privada, privativa al final, pero nos estamos haciendo cargo por la gravedad de la situación. A la misma vez, cuando se envían burofax de reclamación, se envían tanto a las aseguradoras privativas como a las responsabilidades civiles del constructor. Entonces, ¿qué hicimos? La comunidad de propietarios tiene un seguro de comunidad de propietarios. No le pertoca hacerse cargo de nada, porque esto es producido por la obra. La comunidad de propietarios no tiene aquí ninguna responsabilidad, pero por bueno, el volumen de comunidades que llevamos, la confianza que tenemos con el agente, estuvimos hablando con el director de Ocaso, que es el seguro que tiene la comunidad, y nos han hecho como de forma excepcional pasar algunos daños por la comunidad de propietarios. La única condición que nos ha pedido Ocaso es que cada seguro privativo presente un escrito diciendo que rehúsa el siniestro. ¿Por qué motivo? Porque Ocaso, lógico, dice, si yo voy a hacerme cargo de estos daños, que no otra compañía después también se haga cargo. Entonces necesitan una carta de rehúse únicamente. Y es lo que estamos pidiendo a los bancos, la carta de rehúse del siniestro. Entonces Ocaso se haría cargo del continente. Luego, ¿qué es lo importante para que estas personas puedan volver? El contenido, pues bueno, luego ya iremos reclamando. Y nos faltan las cartas de reuse, de justo, BBVA, que no hay manera.
I per finalitzar, anem a sentir Alberto Feito, que és un dels propietaris al que va començar aquesta vegada FAM, que comentaven al principi, i que la va haver de deixar per motius de salut.
Bueno, nosotros aquí, estas viviendas se las compramos a Cristalería de la Moses, trabajadores de Cristalería Española y inquilinos. Entonces las puso en venta y las compramos. Al poco de comprarlas, pues decidimos todos los vecinos y hacer algunas mejoras. Entre ellas, el tejado. El tejado en este bloque en concreto decidimos poner tela asfáltica con grava de encima al principio. Resultó una chapuza. La empresa que hizo esa obra no, al final no respondió en el tiempo de garantía, pero bueno, esa es otra historia que ya llegará en su momento. Entonces los vecinos, al ver que eso era una chapuza, que nos iba a salir muy caro el volver a levantarlo y volver a repararlo, decidimos poner tejado. Tejado normal y corriente de teja. Empiezan las obras del tejado y tuvimos la mala suerte de pillar aquellas lluvias tan impresionantes que hubo a mediados de abril. Con el tema del virus, las ferreterías estaban cerradas, no se pudo cubrir con lonas porque, bueno, se cubrió algo con la ayuda del ayuntamiento, que ha traído un montón de rollos de plástico y una lona que se consiguió de unos 40 metros cuadrados que no iban a ningún lado. Bueno, entonces hubo unas filtraciones ahí impresionantes, se inundaron todos los terceros, llegó un momento que llegaron los bomberos y los Mossos de Escuadra y nos obligaron a evacuar el edificio. Y bueno, ahí acabó la historia, nos tuvimos que ir, unos se fueron a... El administrador se movió para que unos se fueran de hotel y yo, pensando que esto sería cuestión de un par de meses, pues me fui a vivir a casa de mi hijo, que vive aquí en Bañera. Bueno, va pasando el tiempo y los seguros no responden. El administrador, por un lado, haciendo sus funciones con los seguros y nosotros por las nuestras también, y el tiempo iba pasando y los seguros no respondían. En concreto, no respondían dos compañías, que era la del Bilbao y la de la Caixa, que se llama Adesla, ¿no? ¿Cómo se llama Adesla? Esas
nunca han respondido.
Nunca dieron la talla, aunque al final, con las gestiones que hizo el alcalde, por lo menos Adesla de alguna manera respondió. En el caso mío, en concreto, en mío y en el de otro compañero que hay ahí, que se llama Ramón, que estamos con el seguro del Banco Bilbao, pues primero viene un perito a mi casa. A su casa también fue otro, pero lo echó porque veía que era que no daba la talla como profesional de peritaje, vaya. Pero a mi casa vino uno, estuvo peritando, y al cabo de un tiempo me mandan el resultado del peritaje con un valor de 980 euros. Claro, lo mismo el administrador que yo pensábamos que había sido un error, que se había confundido de peritaje o que se había confundido de cantidad. Pedimos aclaración y nos dijeron que no, que era eso. Bueno, luego al cabo de un tiempo, bastante, vienen presionando el administrador y presionando yo. Vienen a valorarme el resto y me valoran los colchones, las lámparas y las alfombras, con una cantidad que yo les dije que estaba de acuerdo con ella, pero van más de dos meses y esa cantidad no me la ingresaron. Entonces yo, mientras no me la ingresen, ni me deshago de los colchones que están podridos, ni me deshago de las alfombras, ni de las lámparas, claro. Vale. Pero les pregunto que cuándo me van a dar el resultado del peritaje de los muebles, del contenido. Y le contestan al administrador diciéndole que los daños que tienen los muebles, que no son como consecuencia de las lluvias, que es por el uso habitual, el desgaste habitual del hogar. Otra sorpresa más. Entonces voy a hablar con el director del banco del Bilbao, a Vilanova, que yo lo tengo todo en Vilanova, y se quedó muy sorprendido, claro. Y me dijo que haría unas gestiones, tal, no sé qué. Pasaba el tiempo, no había gestiones, no había contestación. Entonces el otro día decidí, eso, ya lo último. Y bueno, la casualidad fue que tropecé con el alcalde que venía a poner el cono ese que está ahí y me preguntó por cómo estaba el piso. Digo, el piso está como estaba el primer día. Digo, pero yo el lunes voy a hacer eso. Entonces él peleó bastante conmigo, que no lo hiciera, que este era un riesgo, que tal. Bueno, pero ya es que ya estoy tan harto de esta gente que ya decidí hacerlo. Y entonces él empezó a moverse, contactó con el seguro del Bilbao. Yo me encerré ahí en huelga de hambre. Tengo que aclarar que en huelga de hambre estuve el lunes y martes, porque el martes por la tarde me vino a ver un amigo mío, es compañero de cacería, que es médico, aunque está jubilado, me estuvo mirando y tenía la tensión muy baja y me dijo que no me arriesgara más, que podía petar. Entonces yo ayer hice ya vida normal, ya fui a dormir a mi casa, a casa de mi hijo, y ahora mismo estoy haciendo vida normal. Esta gente ayer, estos del Bilbao, me llamaron, me dijeron que nada, que tranquilo, que estaba todo arreglado, que pues, le diéramos un tiempo. Digo, hombre, un tiempo 7 meses, me parece que ya es un tiempo, ¿no? Que hoy vendría el perito, que tal, bueno, pues, haced lo que queráis, a mí me tenéis que ingresar porque yo tenía un peritaje hecho por un perito independiente que me mandó el administrador y yo sabía cuál era el peritaje de los muebles. Digo, si antes de mañana a las 11 de la mañana que van a venir los medios de comunicación no me hacéis este ingreso, yo esto lo publico y que salga el sol por donde que salga.
Aquesta quantitat que està vostè d'acord amb el peritatge, aquest segon peritatge, sí. És molt...
7.618. Incluye los muebles, incluye las alfombras, los colchones, las lámparas y ahora mismo no recuerdo más nada.
El tema de pintura...
No, eso viene por otro lado. Porque se ha hecho cargo... seguramente que la Raquel se lo habrá explicado. Sí. Eso se lo hará... Y esos ya me han hecho el ingreso y esos han dado la talla. Esos han respondido, el ocaso en este caso. Sí. Aquí el que me ha fallado ha sido a mí y a mi compañero Ramón, ha sido el Banco Bilbao.
Doncs fins aquí la secció d'actualitat d'avui, en la que, com heu pogut escoltar, hem sentit a les tres parts, a la part afectada, a un dels veïns afectats d'aquesta manca de prioritat per l'assegurança, en aquest cas del BBVA. Hem sentit a l'alcalde de Banyeres, que en aquest cas també heu sentit com explica que en cas de que això no es resolgui, doncs trauran les comptes del banc, i a Raquel Ayuso, que és la gestoria de la comunitat de propietaris. Esperem que ben aviat es resolgui i us anirem informant.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Repassem l'actualitat del Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'ADF a la carrerada guanya el Premi Jordi Peix dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals. Els Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona per a projectes presentats per les agrupacions de defensa forestal de la província han reconegut un estudi presentat per l'ADF Pla de Bages sobre viabilitat i prova pilot per la implementació d'un conjunt de microrescloses per afavorir diversos processos relacionats amb els boscos de ribera i el projecte Escola de Foc de Catalunya, presentat per l'ADF La Carrerada, que inclou municipis de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Els dos premis tenen una dotació econòmica d'11.000 euros. El Premi Jordi Peix per a projectes d'informació i sensibilització de la societat per la prevenció dels incendis ha estat lliurat telemàticament pel diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals, Josep Tarín, al president de l'ADF La Carrerada, el regidor vilafranquí Miquel Medialdea. El projecte presentat consisteix en el condicionament de l'espai verd municipal de Cal Gallina, situat al centre de Vilafranca, com a viver forestal per proveir les ADF i entitats de planter per a futures reforestacions i també crear-hi un espai d'educació ambiental, principalment pels alumnes de les escoles. La zona esportiva de Sant Sadurní reobre avui les seves instal·lacions. L'inici del nou pla de reobertura i restabliment de les activitats establert per la Generalitat de Catalunya permetrà a la zona esportiva municipal de Sant Sadurní reobrir avui les seves instal·lacions amb algunes restriccions i el retorn als entrenaments dels equips i entitats esportives amb una reorganització dels horaris i dels espais disponibles. L'aforament estarà limitat al 50% en els equipaments exteriors i un 30% als interiors. Només podran accedir a la piscina i a la sala de musculació els usuaris i abonats, amb reserva prèvia i franges horàries d'una hora i mitja. Les activitats aquàtiques dirigides i els cursets de natació es mantindran suspesos i, com ja va succeir en altres moments de la crisi sanitària, aquells abonats i usuaris que ho desitgin podran sol·licitar el retorn dels diners o bé una reserva dels períodes en què no s'ha prestat servei per tancament de les instal·lacions. Suport unànime de l'Ajuntament d'Olèrdola al manifest del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, signat per l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, les Diputacions, la Generalitat i el Govern de l'Estat. Aquest manifest institucional del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, publicat amb motiu del 25 de novembre, ha rebut el suport dels 11 regidors i regidores que formen part del consistori d'Olèrdola. En el manifest es posa l'accent en que el nombre de trucades i atencions s'han vist incrementats en xifres tristament històriques. Des del conjunt d'administracions es vol manifestar el ferm compromís en seguir treballant per desplegar polítiques públiques, per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir l'atenció, la recuperació i la reparació de les supervivents. I acabem explicant-vos que ha mort Fulgencio Ruiz, històric i estimat membre de la Creu Roja de Calafell Cunit. Dijous passat, 19 de novembre, va morir Fulgencio Ruiz, als 72 anys. Era històric membre de la Creu Roja al Baix Penedès i qui havia sigut president de l'Assemblea Local de Cunit i Calafell. Fulgencio, conegut per tothom amb el nom de Ful, va morir després de lluitar contra una llarga malaltia. Aquest passat dissabte, amics i familiars li van donar l'últim adeu a Calafell en una cerimònia que es va celebrar a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell i a la qual hi van assistir també els membres de Creu Roja, qui li van fer un homenatge. Ful era molt conegut a tota la comarca del Baix Penedès per la seva incansable dedicació als projectes de Creu Roja. Entitats, ajuntaments i coneguts han mostrat el seu sincer condol davant la seva pèrdua.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ens abrigarem i sortirem a l'hort. Avui és la proposta que ens llança el nostre jardiner, el Ton Vilarrubias. Bon dia, Ton.
Hola, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, eh?
Què?
Com apreta la fresca.
Ah, bueno, ves, ja toca. El que no era normal era com fins ara. Com fins ara, que això és Bueno, per una banda, val? L'altre dia vaig fer una collita de l'hort, increïble, hi havia pebrots, esvergínies, tomàquets, carbassons, remolatges, pastanagues. De pebrots potser em vaig treure 3 quilos, d'esvergínies 3 quilos més, de pastanagues, una pila de pastanagues, mare de Déu. Clar, el canvi climàtic, vulgui que no, fa aquest clima suau, val? Que ni fa fred ni fa calor, per l'època que estem és calor, però clar, de les plantes van tirant a tope. I aleshores tot és com que es desplaça, no? Vull dir, és el que comentem moltes vegades, que abans la jardineria era algo lineal, que tu sabies que cada època havies de fer unes coses i ara és una mica que t'has de guiar per les temperatures i tot. Però hi ha una cosa que mana, que també mana, diguem-ne, que és la, com es diu ara, les hores de sol. Val? Les hores de sol també tenen una part important amb això. Val?
I això encara no ha canviat, almenys fins ara.
Ah, exacte. Bueno, home, sí que ha canviat. Vull dir, abans es feia de nit a les 10 de la nit. No, a veure, el canvi d'hora a les plantes els és igual, eh? Val? Parlem de les hores de sol, que abans era doncs, de les 7 del matí fins a les 9 de la nit, i ara les hores de sol és de les 7 del matí a les 6 de la tarda. Hi ha 4 hores de sol que no tens. Llavors, les plantes són 4 hores que no treballen.
Però perquè estem a l'hivern, no per culpa del canvi climàtic.
No, no. Jo em refereixo que hi ha pautes que manen,
sí, sí,
que una són les temperatures i l'altra és les hores de sol. Per lo de les temperatures, que cadascú s'agafi on pugui. Val? Perquè és que no...
I sort.
No, clar, perquè, per exemple, tu podies tirar llavors d'espinacs, que la llavor d'espinacs et trigava a néixer, doncs, a veure, una setmana, 15 dies, en èpoques així de fred, i ara, doncs, tires les llavors i en una setmaneta ja comença a tirar. I és més, abans et naixien i quan venia el fred ja quedava allò que deies, Dios, això ja... I coi, i van treballant, i van creixent, i van funcionant. Val? Quan vingui més el fred és quan, pum, tot para, no? És a dir, hi havia moltes plantes que tu... plantes de l'hort d'hivern, que tu les plantes, perquè toca plantar-les, i quan ve el fred queda, pum, parat.
Tot s'atura.
Vale? I llavors és tot molt lent. En canvi, plantaves, i plantaves... Jo els vaig plantar-ne en una casa, vaig plantar espinacs de planter, no de llavor de planter, i escolta, m'estan menjant espinacs i més contents que ningú, m'entens?
I la temporada de maduixes, per exemple, aquest any s'ha allargat molt, perquè feia bonança.
Sí, o els carbassons.
He collit maduixes a l'estiu, a la tardor, a la primavera quan toca, estiu, tardor...
Sí, vull dir que llavors també dius, bueno, ves, lo del canvi climàtic és un problema, perquè tot això ens comporta que llavors les plagues, les enfermetats, tot es multiplica, però per altra banda dius, bueno, com a mínim em menjo les maduixes i...
I a collita.
Saps? Allò m'endolço una mica la vida, no?
Escolta, què ens expliques
no,
de l'hort?
No, jo volia parlar una mica perquè abans sempre parlàvem dels horts i ara ho tenim com una mica abandonat i era tornar a entrar una mica amb el tema de l'hort, no? De que, ostres, en els jardins introduir-hi un hort és algo fantàstic. Al principi pot sonar com una mica allò a l'hort de l'avi, saps? Allò, aquí a l'hort i el cabaguet, i vinga, i remena, i no, a veure, un hort es pot fer de manera completament fàcil i sense problemes i sense tenir que estar a sobre i sense tenir que matar-te els caps de setmana allà a remenar, val?
El mal de ronyonada de lombards no te l'estalvies, però...
No, sí, i tant, sí? Si vols, sí. Si vols,
si vols.
Sí.
Doncs va explicar.
Depèn com facis les coses. A veure, si tu no vols que la ronyonada et faci mal perquè acotes l'esquena, el que has de fer és unes eines amb un mànec més llarg per no tenir que acotar l'esquena. Començaríem per aquí. Però, bueno, el tema de l'hort, jo penso que s'han d'agafar diversos conceptes de hort ecològic, val? A internet podem trobar molts sistemes, podem trobar el sistema de les parades en cristall, del Gaspar Caballero, podem trobar friquis com el Masanobu Fukuoka, que feia allò unes històries, el que passa que, clar, aquest senyor vivia al Japó i tenia molta aigua, eren camps d'arròs que els convertia per fer horta, i, clar, aquí, el seu sistema aquí... a vegades és buscar un híbrid, a vegades és entendre el concepte de com funciona una planta i com poder funcionar-la per adaptar a nosaltres la nostra manera de córrer, no? De córrer, de plantar i de fer-lo funcionar.
I que tenir un hort perquè sigui un gaudi i no que et converteixi en un esclau. Trobar aquest terme mig, no? De disfrutar-lo i no de sentir-te esclavitzat per l'hortet.
Sí, això seria... És que dic lo de córrer perquè a vegades faig la comparació amb l'esca elèctric, ¿vale?
Ah, sí.
És a dir, a tu et donen unes pistes, et donen un cotxe i un mando, i no és agafar el mando i apretar...
I gas a fons.
I gas a fondo, sinó és llegir el que passa allà, intentar entendre. Quan ve una curva has de treure el gas enrere, has de donar gas, el no sé què, i fins i tot així, de tant en tant, patam, se't surt de la via, no? Però arriba un moment que aprens a donar voltes al teu ritme, pim-pam, i dius, ostres, doncs mira, doncs no està tan malament, no? Doncs seria el mateix, el intentar entendre com funciona un terra, com funciona la matèria orgànica, com funciona un hort quan el plantes, i el bo és que és una manera d'aprendre que vas aprenent a mesura que va creixent. Val? No és que per fer un hort hagis de fer uns estudis abans, no? Sinó que és algo que et va ensenyant a mesura que fas. I a més, moltes vegades tot aquest aprenentatge es pot aplicar a coses del dia a dia i a coses de la vida d'un mateix, no? Vull dir, sí. Moltes vegades estàs fracasses, però i tornes a plantar i dius, hosti, vaig fallar aquí. Que l'observació. Aleshores, molts vivim sense mirar què ens passa, no? L'hort t'ensenya a observar, no? A dir, ostres, l'he plantat, se m'ha mort perquè crec que l'he regat massa. Aquesta vegada el regaré menys. Coi, ara resulta que l'he plantat i se m'ha mort i no regava tant, però regava. Vale. Bueno, doncs igual és que...
Aprenem a base d'errors.
Exacte. Igual és que t'han vingut uns cargols i se t'ho ha menjat i no se t'ha mort, sinó... Val? És a dir, és l'observació, no? Un petit hort el pots tenir a terra i també el pots tenir amb taules, també es pot... Pel tema d'acotar-se, no? De dir, ostres, a veure, em vull fer un hort, no? Llavors separes a l'hort, de dir, mira, doncs tinc l'hort ràpid, que l'hort ràpid és l'hort que tu estàs a casa teva i dius, Pep, em falta un enciam, el vaig a buscar. L'hort ràpid el pots fer amb unes taules, perquè és on...
L'hort urbà, no? El balcó mateix.
Exacte. I, però és que el de les taules també ho pots fer amb un
terreny.
Jardí, amb un terreny, a terra. Val? El cap del carrer és com un supermercat, però que les verdures estan a l'estanteria, però estan plantades. I funciona. I com que no necessitem... acotar-nos, no necessitem treballar la terra, aleshores ens és molt més fàcil i molt més agradable, val? Clar, aquí si a sobre li fiques un tubet on te poguer ficar el rec amb un relutxet, que això és molt fàcil de fer, escolta'm, allò funciona sol, val?
Sol tampoc.
Home, bastant sol.
Bastant, vinga.
Tu plantes i
bastant
culls.
Bastant compro, sol no.
No, plantes i culls.
Sí.
I a més...
I què plantem, llavor o planter? A l'hort ràpid, planter.
A l'hort ràpid, jo faig servir planter. Jo faig planter. Els espinacs sí que els faig de llavor, però aquesta vegada no, però normalment funciona un planter. Ai, en planter... Sí, exacte, que ho compres, val? Però durant una època comprava llavors de les Rafardes, d'aquí de Manresa, que és un lloc que venen llavors de plantes autòctones de Catalunya i trobes ja el pebrot del Penedès, el que és molt igual que l'italià, hi ha l'enciam de llengua de no sé què, el tomàquet d'aquí, l'esvergínia blanca del Bages, jo què sé. I aleshores és maco, no? Però també arriba un moment en què li busques un sentit pràctic, el que vols és plantar per menjar, vull dir, que ja arriba un moment que saltes a l'esgraó de puro folklore perquè els nens vegin com creixen les coses, sinó a dir, no, vull dir, jo l'estiu de verdura he comprat fruita i prou. I síndries ni una, perquè he tingut doncs, 20 o 30 síndries immenses, dolces, bones, i escolta'm, és un plaer, no?, de que a més ho tens a costat de casa, no? I aleshores, després hi ha un altre factor que és important a l'hort, que és que mirem, hem de mirar les llunes, val? Aleshores, el tema del...
El calendari lunar, necessitem un calendari lunar.
Exacte. Per exemple, sí, sí. El calendari lunar, aquell de la, del biodinàmic, que surt cada any, no el calendari del pagès, perquè el calendari del pagès el saben entendre els pagesos. Nosaltres ja no podem entendre'l.
No, és molt popular, també.
Clar, però és que és massa popular. Per mi,
sí, sí.
Per mi. És a dir, el calendari biodinàmic el que em dona és que m'explica quan em puc tallar els cabells, quan em puc tallar les ungles, t'explica què són les fases lunars, què és una lluna creixent, una lluna decreixent, val? Què és una, la lluna quan puja, què és la lluna quan baixa, val? Les altures de la lluna també tenen que veure.
I quan plantar i què plantar,
perquè
no totes les plantes funcionen igual, no?
Exacte.
Depèn de si són de tija, de fulla, em sembla
Mira,
recordar.
Mira, ja... Bueno, clar, les que són plantes d'arrel, les de fulla i les de fruit. Et diu quan has de plantar les plantes que vols arrel, les que vols fulla. Clar, tot això pot sonar supersticiós, no? Pot sonar molt allò... Bueno, escolta'm... Allò...
I sort que no has parlat de les banyes, perquè bueno, també hi deu sortir, no, el calendari biodinàmic.
No, un dia fem un programa de biodinàmica, llavors ja ens fiquem les piles aquí.
Però funciona.
Vale? Sí, a la gent li funciona. Sí, el que passa que, clar, jo sóc d'escola, aleshores, d'escola, jo sóc d'aquests que el mètode científic, m'entens? Vull dir, jo vull saber per què, no? Llavors, clar, el sapiguer per què és arrel, per què és fulla, tot això té a veure amb la lluna, amb les altures de la lluna, si la lluna està més lluny o està més a prop, val? Aleshores, clar, vull dir, si hi ha lluna plena i a sobre la lluna està molt a prop de la Terra, clar, la força de la gravetat de la lluna fa tirar la saba cap amunt i, a més, com que la lluna reflexa la llum del sol, està potenciant que faci la fotosíntesi. Aleshores, és el moment de treballar les plantes de fulla, no? Quan la lluna està lluny i no n'hi ha, doncs, que la saba va cap avall, doncs és important treballar l'arrel. Tot té una explicació i una lògica, no? Després, a veure, hi ha una dita que diu que qui vulgui l'aller, que planti el gener. És a dir, qui vulgui alls, que planti el mes de gener, que els collirà per Sant Joan, i amb lluna decreixent, vale?
Uh-huh.
Decreixent, que es faci petita.
Tornem a l'observació, hem d'observar, en aquest cas, la lluna.
Sí.
No només la planta, l'or, sinó també la lluna.
Si tu els alls els plantes amb una lluna que no li toca, l'endemà al matí han sortit de la Terra.
Ah, sí?
Sí. Ojo, eh?
Això és científic. Comprovat.
Això és comprovat. Científic és que jo et pogués explicar el perquè.
Que no ho saps.
Que una cosa és que et plantis a l'all i t'arreli o no t'arreli. L'altra és que surti.
Cap enfora.
Cap enfora. Val? Te'l trobes allà, pa, 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 pa. O te'ls trobes fora, literalment.
Sí, sí.
No hi manà. A partir d'aquí, màgia o no? Bueno, no sé, algun dia algú ens donarà una resposta de veure per què passa això, no? Però de moment ningú me l'ha sapigut donar, val?
Ton, hem parlat de la lluna, a vegades sense base científica, ja ens l'explicaran més endavant, però funciona, és així. Hem parlat de les hores d'insolació, del canvi climàtic, de ser pràctics, de no complicar-nos. Què més?
Bé, ara aniríem... Clar, normalment l'or el pots relacionar amb la primavera. Però jo penso que és important, per anar en contra, perquè sempre sóc allò al revés del normal...
Sí, sí, t'agrada.
Que l'or de l'hivern és molt més interessant. Perquè l'or de l'hivern no porta enfermetats, ni porta tanta feina a treure herbes. Val?
Això és interessant.
És més lent... però dona molta menys feina. I, a més, com que és més lent, tenim temps de preveure que ens passin coses o que, m'entens, podem veure l'evolució més fàcil i llavors és més fàcil aprendre com funciona un hort. Per exemple, ara és una època, novembre, desembre, que és molt bona per preparar la terra, perquè si la remenem, això en el cas de que perquè, a veure, hi ha gent que no la remena i hi ha gent que la remena, val? Si fas parades en cristall, no cal remenar-la, no cal el moticultor ni cal coses aquestes. Amb una forca per trencar la crosta i ja està. Hem d'intentar mantenir bé la vida microbiana. Però, clar, si això és com molt casero. Si tu el que vols és fer
una producció més important,
doncs bé, el de llaurar no està de més. Passar el motocultor o una eina d'aquestes quan fa fred està bé perquè aireges el terra, aconsegueixes que molts bitxos i bèsties, insectes que poden ser perjudicials amb el fred se'ns morin, i és com que saneges el terra. Ara és el temps d'agafar, de tirar matèria orgànica. És clar, si volem fer patates, volem fer treure 150-200 quilos de patates, ara és el moment de tirar l'adob, de tirar la matèria orgànica, de remenar, que aquell terra comenci a treballar, val? Perquè quan plantem les patates al febrer, per Sant Josep, doncs aquelles patates, la matèria orgànica, estigui ben descomposada i no ens doni problemes del cuc de filferro, del gusano de l'ambre o d'alguna cosa d'aquestes. És una manera més sana de funcionar, de que no se'ns podreixi. Pensa que quan afegim fems o afegim matèria orgànica al terra, si fa calor i hi ha humitat, és fàcil de que hi hagi, en vez d'una descomposició, una putrefacció que ens pot portar com es diu ara, malalties al terra, val? Aleshores, ara és una bona època també per plantar.
Què plantem ara?
Ara podem plantar les faves, podem plantar els pèsols, podem plantar els tirabecs, val? Que els collirem el mes d'abril i el maig. Després els maduixots, ara és una bona època per arrencar les maduixes i trasplantar-les, val? També podem...
Ara arrenquem la planta?
Sí.
Tota?
No. De què? De maduixa?
Sí, la fruita.
No. La maduixera veuràs que ha fet uns estolons, vale?
Sí.
Un estoló és que treu un fil amb una planta nova...
Entra dins la terra...
Dintre terra.
I creix. Ara és el triple de com la tenia la primavera.
Pues ara tu talles allò i llavors d'aquella planta les separes. També sempre és bo, no?, de renovar, no? És una feina de renovació, de que aquesta plàntula nova, val, acabi funcionant. També hem de pensar que moltes vegades les plantes, quan ja s'han reproduït, han fet els estolons, la planta original la poden deixar morir. Si nosaltres traiem això i traiem la planta primera, la tallem una mica perquè rebroti, doncs aquella regenera, ens tornarà a sortir. Val? És un bon moment ara per fer això dels maduixots. Val, també, a veure, els alls es podem plantar al gener, però ara també en podem plantar. Després també podem sembrar espinacs i els enciams que es poden anar plantant tot l'hivern. És més lent, però funciona, val? Llavors ara també és bo per la xicòria, la col, el bròquil, la coliflor, el bròcoli... I llavors també, a veure, el que et deia, de collir els últims pebrots, vergínies i els carbassons. Val? I al mes de desembre podem continuar plantant alls, espinacs, faves, pèsols, totes les coses aquestes d'hivern. El fet de plantar-ho o de plantar una mica més tard, el que ens passarà és que ho collirem una mica més tard. Després també hi ha una cosa que a vegades ens pot perjudicar, però que això era més abans, que gelava més. És a dir, tu quan plantes ara està bé perquè encara no fa el fred i llavors la planta té el temps d'arrelar una miqueta, no? De fer quatre arrels per poder passar l'hivern. Si plantem en plenes gelades, llavors això costarà més. Però, podem agafar el truco de l'almendruco.
Aviam, explica.
És molt fàcil. Agafem una garrafa d'aigua, li tallem el cul, val? Plantem l'enciam i li posem la garrafa d'aigua a sobre.
Per protegir-lo.
Per protegir-lo del fred i perquè durant el dia aquella garrafa d'aigua fa l'efecte hivernacle i aleshores durant la nit els rajos de sol de calor, els infrarrojos acumulats en el terra es desprenen i donen calor a la planta per les gelades. Si tu fas un dia... Però això... És tan fàcil com provar-ho. Si tu plantes dos enciams, fas un sense garrafa i un amb garrafa.
Tornem a la prova científica.
Exacte. I al·lucinaràs pepinos de colors. A més, el bo és que llavors, per regar-ho, treus la xapa, no?, i tires aigua allà dintre, que et queda com tres dits d'aigua allà acumulats.
Una mica enclotada, no?
Tanques i, escolta'm, que vagi drenant allò, no?
I quan treus finalment aquest petit hivernacle, fins que no culls, segueix així aquest enciam?
D'entrada, te'l protegeix dels cargols, te'l protegeix dels ocells, i si la garrafa és prou gran, la pots tenir posada fins que el cullis. Val? El que passa que jo penso que les últimes setmanes, últims 15 dies, treure la garrafa perquè s'obri l'enciam, perquè a veure si també es fa molt gros, val?
Queda una mica
però
limitat.
Però normalment els enciams, estem parlant que tot això ho faríem amb adob ecològic, no es fa tan gros com si tu tires boletes de colors. Si tires boletes de colors, llavors, en vez d'una garrafa, has de ficar allà...
Boletes de colors vols dir adob, no?
Adob químic, sí. Sí. Les bolites de colores.
Blaves eren, no?
Bueno, sí, hi ha de blava, tota mena. Sí. La que venen més és la blava, la sí. Blava aquesta. Però jo, ostres, ara si em parés a pensar quants anys fa que no compro boletes blaves, podríem parlar de fa 10-15 anys o més.
Segueix així, doncs.
Sí, home, clar, és que res
ja
a veure.
Ja ho has deixat enrere.
I tant.
Tom Vilarrubias, com sempre, moltes gràcies per comptar amb tu avui parlant d'aquest hort d'hivern que gaudirem.
Vale.
Bona setmana.
Vinga, fins ara, adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.